Bon dia, bon diumenge, avui 4 d'agost. Felicitats a la tieta Mercè i avui començarem molt ràpidament perquè tenim moltes ganes. Estàs atenta o estàs...
És que...
Estaves allà mirant cap allà.
Sí, és molt de quillo la redacció.
Ah, mira, ja sol passar això últimament per aquí a la casa.
Despistes i mira, bueno.
Avui tindrem qui no són quillos, a la Cloro, a desmuntar masclismes, al Samu, una mica quillo a vegades sí que és, amb les seves receptes, coses que... amb tu i papa quina xapa amb el Ribes.
Perfecte.
Som-hi, capçalera.
Ara donarem la benvinguda a la Cloro i a la seva secció d'estiu, però abans permeteu-me explicar una petita anècdota.
A veure, va. Què t'ha passat avui?
No és meu, eh? El meu germà està fent el curs de monitors a Barcelona, vale? I aquest estiu, que jo crec que ja va acabar aquest divendres, perquè crec que era la primera d'agost, no ho tinc clar si encara ho està fent. I es veu que va a una escola de Barcelona, que no em feu dir quina és, perquè no me'n recordo, perquè és una mica hippie, una mica mística.
Vale.
Se saluden en plan, hola, sóc el Pol, i fan gestos amb la cara i els braços perquè són hippies, per demostrar el moviment que fan.
És que el hippie de Barcelona...
El hippie de Barcelona, déu-n'hi-do. Total, que l'altre dia els hi van demanar que, per l'endemà, portessin a cadascú un llistat de cançons feministes.
Uau!
I amb el meu germà, preocupat al vespre.
No en sabia ni una!
Judit, tu que ets feminista.
Ara.
No jo.
No!
Tu que ets feminista i de vegades escoltes aquestes coses, em pots dir grups per mi... i pels meus amics, que tampoc en saben
per
cap.
Per més gent era.
Estem una molt
cosa,
malament,
una cosa.
Eh?
Imagina't que tu no et saps cançons feministes, perquè pot passar que no sigui... Mira, pot arribar
dubto,
a passar. Ho
dubto, perquè mira que n'hi ha.
Però alguna t'ha de sonar, un roba estesa t'ha de... Un algo t'ha de sonar, pel molt que no... No pots buscar-ho per l'internet? O sigui, pren-te tu el temps
grupos
per almenys...
feministes.
És que jo no ho veig difícil. Diu, a veure si me'n pots buscar un per mi, un per, pel Pepito, pel Marc, per no sé què. Però quan sou a classe, perquè ningú se sap cançons, no sé.
Em preocupa.
No?
Sí, sí.
I llavors, jo no sé quina activitat van fer l'endemà amb aquestes cançons, però vaig pensar, ja està bé que hagueu fet aquest exercici, perquè sembla una tonteria.
Però ha evidenciat
però
una mancança.
Però un clar, sí. O sigui, es fa palpable i evident que la gent està molt malament.
Sí.
No pot ser que em diguis diguem cançons.
Saps què hauries d'haver fet?
Què?
Un euro per cançó.
Ai.
Tu vols el meu coneixement feminista i no ets capaç de buscar-ho a Google?
Paga'm
pel meu coneixement i el meu temps.
Tota la raó.
Saps qui em van dir l'altre dia que feia cançons feministes?
Qui fa cançons feministes?
El Bad Bunny. Perquè es veu...
Ah, sí? Mira tal! Sí. No l'hauria fet!
Doncs es veu que sí, si analitzes la seva lletra, diu... Te la meto si quieres.
Molt bé el consentiment aquí, Bad Bunny.
Si quieres.
Te la meto hasta el fondo, pero solo si quieres.
Que
és el que ha de ser.
Ai, ja li podria dir-te amb el Pol.
Mira.
El Bad Bunny. Com a referent feminista.
Ai, tant. No sé com se'm va passar una cosa d'aquestes dimensions.
Te pongo a cuatro patas si quieres.
Si te apetece.
Si te apetece.
Ai, és polite.
I si no te apetece, miramos una peli. No? És que podríem fer una cançó... de reggaeton sobre el consentiment i sobre el desig, no?
Sí.
En plan, quiero verte esta noche y comerte entera o si quieres comernos una pizza.
Claro.
Sí.
¿No?
También está bien.
Exacto.
También estaría contento.
Sí.
Y ya mañana vemos.
Exacte.
Sí.
Molt bé.
En forma de rap estaría guapo.
Sí.
Y ya mañana vemos.
És que amb això també jo pensava, els grups actuals... són molt menys reivindicatius. Són
menys punkis. Jo crec que van menys... Bueno, a veure, hi ha cada
hi ha
tia...
Tot, eh?
Sí, hi ha de tot.
Hi ha de tot.
Has de buscar, hi ha un nínxol allà de ties i de persones queer que diuen allà una de veritats i una de barbaritats que escandalitzarien
tenen?
A les iaies...
Quants anys tenen?
Joves, eh? Però sí. Molt joves. O sigui,
Massa joves.
No, no. Ah. O sigui, millennials ni un. Va. Sorry, però és així. Estem ja caducats. Generació Z, algun. I no sé què ve per baix de la Z... No sé quina generació, com es
Google,
diu?
Google, em van dir.
Què, va? Ah, es diu Google.
Generació Google. Encara no està estipulat oficialment, però em va dir un psicòleg, l'Arnau Olivella, que...
Vale.
Que se li diu generació Google perquè no han agafat un diccionari en sa vida.
T'ho va dir en qualitat de psicòleg o això ho has posat tu per enfortir
no,
el missatge?
No, en qualitat de psicòleg. Em va dir clínicament, se'ls hi diu
vale.
La generació Google.
Dic, potser li diu així.
No. Bueno,
no sé, no em farem tampoc ara.
Però em va dir això, que ell, en el seu entorn clínic, se'ls hi diu generació Google perquè no han agafat un diccionari en sa vida.
Vale. Ostres.
Bueno, jo al diccionari tampoc l'he tocat massa. Per què m'ho van ensenyar a col·le?
Però al col·le...
Perdoneu, per què m'ho van ensenyar a col·le? Ja està, jo a casa meva no he utilitzat un diccionari.
Jo en tinc, l'altre dia encara el treia
i dic... Sí, perquè te'l feien comprar...
No el llencis.
Aquell de flès, aquell de no sé què...
Però sí que mires... Castellano, que es diu Vox.
Vox, sí.
Jo el tinc allà a sobre que dic, ara no sé què fer-ne d'això.
Ja.
Això perquè ens ho feien comprar, però...
Però sí que el consultes a dia d'avui perquè fas un soft català, sí que
te'l fas. Jo el soft català sí que me'l faig.
Doncs es considera que és un diccionari electrònic.
Però l'haig de buscar al Google.
Però no... Bueno, has d'anar a través de Google, arribes al Softcatalà. Però el que tu no fas, que el que està passant amb la generació Google és molt evident, és que tu, quan busques una cosa, no et quedes amb el primer resultat de Google.
Oi, no.
No? Compares una mica...
Sobreinformats... Bueno, al final no t'ho dic.
Això.
Exacte.
Sobreinformats, també, perquè llavors la persona no es queda... Jo busco una cosa... Per exemple, l'altre dia volíem fer una secció aquí amb el Cuenca, vam buscar coses d'Egipte.
Molt bé.
Vaig buscar coses de la Cleopatra.
Molt bé, com vas fer aquesta recerca?
Clar, jo vaig posar... Abans d'accedir al xat GPT perquè em fes la secció ell, vaig dir, posa directament al Google, Cleopatra curiosidades.
Vale.
Clar, hi ha una quantitat d'informació que jo vaig començar a llegir coses i als 5 minuts vaig dir, ja no me'n recordo de res.
Clar,
que
vas saturar.
I al final li vaig haver de dir al xat GPT, que m'entens?
Ja. Clar, això és un problema, això
no
és un problema. Que tenim poca retenció.
Sí.
I molta informació de la qual, verdadera i contrastada, poca.
Clar.
Llavors, clar, hi ha molta palla allà, hi ha molt clickbait... Hi ha molts anunciants que volen que entris a la seva pàgina web.
Que quan tu cliques en un link que posa patrocinador, tu li estàs cobrant per clicar, ho sabeu, això?
Li estàs cobrant
o estàs pagant? A mi m'agrada. O sigui, aquella empresa que ha pagat pel seu SEM per sortir allà,
clar.
Tu si el cliques, li estàs costant diners.
Ah!
Aquest clic.
I a mi això m'agrada fer-ho.
Tu cliques, però llavors...
Però segur que s'ho cobren d'alguna altra manera.
L'algoritme llavors pensa que t'agrada molt el que has buscat i potser t'ensenya més, però bueno, tu ja et sents millor perquè... Jodete. Bueno,
no ho havia pensat mai.
Jo sí que ho havia pensat, això.
Mira que jo sempre els evito perquè dic, no vull clicar.
Ja, perquè patrocinador, jodete,
ja, però
no l'he pagat.
Pensa que ells sempre guanyen.
No, clar,
que tu
segur.
Estàs pensant que aquí ja has fet una petita venjança, has estat un petit Robin Hood.
Ah, això.
I no és veritat.
De 30 cèntims.
Segur que per darrere ells han acabat guanyant amb aquell clic que tu has fet.
Què és tanta gent avui aquí?
Hi ha molta gent, hi ha una festa a la ràdio.
Hi ha 8 persones aquí.
Hi ha de rebaixes. Més?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 persones.
Regalen un apartament a Lloret de Mar.
Jolín, tu.
Molt bé.
Tots xerraires, Bueno, després
que bé. Bueno,
que
vinga, no hi ha vacances.
Exacte.
Molt bé, va,
centrem-nos. Cada setmana més aviat, veig. Ara ja portem quasi 8 minuts xerrant. Setmana passada eren 7.
Vinga, ja hem fet una mica el safreig.
Sí.
Ara toca la política.
Anem,
ara toca la memòria històrica antifeixista. Mm. Doncs la setmana passada o l'altra, ja no recordo, perquè la calor em té una mica fregida al cervell, vam parlar de com el periodisme estava esbiaixant una mica la percepció pública de la guerra i el genocidi a Palestina. I avui vinc a parlar, seguirem parlant de Palestina, perquè
a dia d'avui
encara no hem solucionat aquest problema, no? Doncs avui parlarem del BDS, que no confondre amb BDSM, d'acord? Que és una confusió que acostuma a passar, que totes dues coses són molt interessants i des d'aquí animem a tothom a participar-hi, però evidentment el BDSM és bondage,
de
sadomasoquism, vale? Llavors, això és també com deia Bad Bunny, si quieres, cadascú que el practiqui com vulgui, però el BDS és el moviment de boicot, desinversions i sancions contra l'Estat d'Israel.
Vale.
Entrem en matèria. El BDS és una campanya que és un moviment global per promocionar doncs, el boicot, les desinversions i les sancions contra l'estat d'Israel fins que aquest acompleixi amb el dret internacional i els drets del poble palestí que van ser iniciats i aprovats per la societat civil palestina el 2005. Vale? I tot aquest moviment està coordinat pel Comitè Nacional de Palestina del BDS. La campanya BDS és una estratègia que permet a la gent conscienciar-se per assumir un paper actiu en la lluita palestina per la justícia. Durant dècades, Israel ha denegat al poble palestí els seus drets fonamentals de llibertat, igualtat i autodeterminació mitjançant una neteja ètnica, una colonització i una discriminació racial i una ocupació militar. Tot i les nombroses condemnes a les polítiques israelianes per part de les Nacions Unides, altres organismes internacionals i fins i tot organitzacions de drets humans, la comunitat internacional ha fracassat en que Israel es responsabilitzi i acompleixi els principis bàsics del dret internacional. Els crims d'Israel han continuat amb impunitat, com estem veient a dia d'avui amb el genocidi a Gaza. Davant d'aquest fracàs continu, la societat civil palestina va fer una crida a la responsabilitat ciutadana global. El 9 de juliol del 2005, o sigui que això ve de molt lluny, un any després de la històrica opinió consultiva de l'Acord Internacional de Justícia sobre la il·legalitat del mur d'Israel als territoris ocupats palestins, que és un mur que té quilòmetres i quilòmetres és un mur de com 10 metres que separa les poblacions palestines de totes les altres poblacions palestines i així no poden doncs, visitar-se entre pobles ni creuar amb cotxe ni res. No? Doncs, després de la construcció d'aquest mur i de que l'Acord Internacional de Justícia doncs, il·legalitzés aquest mur, una clara majoria de la societat civil palestina va fer una crida a les seves contraparts i a persones individuals de tot el món per engegar boicots, implementar iniciatives de desinversions i demanar sancions contra Israel fins que els drets del poble palestí siguin reconeguts en ple compliment del dret internacional. Què és la campanya de BDS en concret? No? Doncs està pensada i enfocada basant-se en els tres sectors del poble palestí. Els refugiats, els palestins i les palestines sota ocupació militar a Cisjordània i a la Franja de Gaza, i els palestins i les palestines que viuen a Israel. Vale? Perquè són tres situacions molt diferents i el seu dia a dia és molt diferent. La crida urgeix a diverses maneres de boicot contra Israel fins que aquest assumeixi les seves obligacions d'acord amb el dret internacional per complir tres funcions. La funció número 1, finalitzar la seva ocupació i colonització de totes les terres àrabs ocupades el juny de 1967 i destruir el mur de l'apartheid. Obligació número 2, reconèixer els drets fonamentals de la ciutadania àrab-palestina d'Israel per una total igualtat, és a dir, tots aquells palestins que viuen dins d'Israel, treballen a Israel, van a escola a Israel i tot això, doncs que tinguin una ciutadania amb igualtat, perquè ara mateix no la tenen. És a dir, són considerats ciutadans de tercera i no tenen accés als serveis públics garantits ni als drets humans. No? I responsabilitat o obligació número 3, respectar, protegir i promoure el dret dels refugiats palestins de tornar a les seves cases i propietats, tal i com estableix la resolució 194 de les Nacions Unides, que Israel ha ignorat deliberadament durant els últims 70 anys. No? La crida del BDS va ser aprovada per 170 partits polítics, organitzacions i sindicats i moviments de Palestina. Els signants representen els refugiats i les refugiades, el poble palestí, els territoris ocupats palestins i els ciutadans i ciutadanes palestins a Israel. L'objectiu del boicot són productes i companyies israelianes i internacionals que treuen profit de la violació dels drets de Palestina, així com les institucions israelianes esportives, culturals i acadèmiques que també treuen aquest rèdit. Qualsevol persona pot boicotejar productes israelians, simplement assegurant-se que el que compra no està produït a Israel o per companyies israelianes. Els activistes i els grups criden els consumidors a no comprar productes israelians i els negocis a no comprar-ne ni vendre'n. Exemples d'aquests serien, per exemple, els dàtils que ven Casa Ametller, que venen de territoris palestins ocupats a mans d'Israel. Són molt bons, els dàtils Metjul, he de dir que sí, que a mi m'encanten, però si venen d'un territori que abans eren camps de palestins i ara són doncs, camps de colons israelians que els hi han expropiat sense cap mena de compra, o sigui, no hi ha un contracte de compra-venda d'aquell camp, simplement van allà i van dir, això ara és meu i si t'hi oposes, doncs et mato i et cremo la casa, no? Llavors, doncs, aquests dàtils no els haurien de comprar.
Preu dàtils.
Exacte. I a més és que hi ha molts altres dàtils de molts altres llocs que pots comprar i que no venen de sang palestina, no? Llavors, doncs, mira, casa amb Ametller, tens una obligació moral de buscar un altre proveïdor, que et vinguin d'un altre país i que siguin més, doncs, coherents amb la imatge que vens d'empresa super, no?, quilòmetre zero i eco-friendly i que vas de progre. Doncs que sigui de veritat. Les institucions culturals i acadèmiques d'Israel contribueixen directament al manteniment, defensa o neteja de la imatge de l'opressió al poble palestí, ja que Israel intenta deliberadament impulsar la seva imatge a través de col·laboracions acadèmiques i culturals. Aquí també totes les universitats de l'Estat espanyol i de Catalunya tenien convenis amb universitats israelianes, no?, per fer doncs, programes d'intercanvi, doncs, programes de doctorat, moltes coses, no?, moltes col·laboracions.
O sigui, bon intercanvi, també.
Exacte. I gràcies a totes les acampades que es van fer el mes d'abril, crec que va ser, per forçar i pressionar les universitats a trencar relacions amb Israel, doncs moltes d'aquestes universitats, com la UB, han trencat relacions i ja no hi ha aquests intercanvis, perquè al final la universitat el que feia era com rebre aquí estudiants israelians, no?, i fer-los com un Erasmus superguai, de la mateixa manera que estudiants d'aquí podien anar allà en territoris ocupats a beneficiar-se de l'ocupació i a viure un Erasmus a Tel Aviv superguai.
Perfecte.
Vale? Però en cap moment doncs, es feia una mica de crítica de per què de sobte podem fer aquest viatge amb avió sense cap mena de, o sigui, de reflexió sobre on està instal·lada aquesta universitat, com s'ha construït aquesta universitat, com s'han construït aquests barris europeus, perquè puguem fer aquí el Pride, no?, quan el que hem fet és aixafar tot de famílies i residències palestines i hem instal·lat aquí doncs, un projecte colonialista. No?
Fan el Pride a Israel?
Ui, fan el dels Prides més grans del món.
Què? No l'hauria fet?
Ui, no ho sabeu, això, la campanya de pinkwashing que ha fet Israel és, o sigui, perfecte. O sigui, no té ni una fissura. S'han convertit en un dels països, diguéssim, de l'Orient més progressistes en quant a l'alliberament sexual i de gènere de les persones gais i lesbianes, bueno, sobretot dels gais, vale? O sigui que allà el Pride és bueno, desmesurat. Totes les empreses i tota la ciutat de Tel Aviv es transforma aquells dies en una cosa superqueer, superploma, supercolorit tot, gay-friendly, no sé què. I llavors això fomenta que hi hagi molt de turisme de persones queer que van allà a viure doncs, uns dies de festa meravellosos. Ara, quina és la realitat? Que les persones queer no es poden casar a Israel. O sigui, no està permès el matrimoni homosexual a Israel. No està permès, però això no t'ho diuen. Vale? Venen com la festa, doncs com aquí al Sant Jordi, doncs una mica allà, allò. Però després la realitat és que no. Les persones palestines tampoc es poden casar, evidentment, de cap manera, o sigui, com no els donen els mateixos drets. Però és que, i també, a la mínima que tu, siguis queer o no, però a la mínima que tu generes una mica de controvèrsia contra la imatge perfecta d'Israel o critiques una mica la seva manera de fer o una persona bueno, que reboti contra els preceptes ultraortodoxos dels jueus colonialistes dels projectes ultraortodoxos, ets repudiat absolutament del país, no pots tornar a entrar, et retiren, diguéssim, la nacionalitat i ja no pots formar part d'allò. O sigui, o estàs amb ells o estàs en contra d'ells. No pot ser crítica dins. No és una democràcia. No és com aquí, que tenim uns governants que no ens agraden gens, però els podem criticar, ens podem organitzar, podem fer manifestacions, podem reclamar coses, podem pressionar el poder. Allà, si pressiones el poder, si pressiones el Netanyahu, ràpidament et reprimeixen, et detenen, si veuen que no, o sigui, que a través de multes i de repressió no aprens la lliçó que ells volen, doncs t'acaben expulsant del país i et diuen apanya-te-les a un altre lloc perquè aquí no t'hi volem, no? És més, les persones que, o sigui, tot jove d'Israel ha de fer el servei militar. Homes i dones. Crec que homes és 3 anys i dones 2 anys, una cosa així, però tots l'han de fer. Hi ha molts joves que diuen, jo no vull fer el servei militar, o sigui, no em sembla bé fer un servei militar, no? I en principi, bueno, ara ja també hi ha molts països que estan tornant a recuperar el servei militar, yeah, i coses rares, no? Però si et negues a fer el servei militar, també ets com expulsat del país, no pots tornar a entrar al país. Bueno, coses horribles, no? Llavors, tornem al BDS.
Tornem.
Tornem-hi. hem parlat del boicot. El boicot és important i el boicot va funcionar molt bé per aturar i acabar amb l'apartheid, el règim d'apartheid que es vivia a Sud-àfrica. Vale? Llavors, o sigui, ve de tota la idea del BDS de Palestina ve arrel de l'èxit que va tenir la campanya de boicot al règim, o sigui, l'apartheid de Sud-àfrica, perquè va ser, no va ser a través de crítiques i a través de manifestacions que van aconseguir trencar amb l'apartheid, no? I que les persones negres tinguessin els mateixos drets que les persones blanques a Sud-àfrica. Va ser pura i simplement boicot a nivell cultural, és a dir, a nivell de pel·lícules, de cançons, de grups de música, doncs, que no anaven allà a fer concerts, que no es compraven les pel·lícules produïdes allà a Sud-àfrica, no es compraven a Europa o als Estats Units, que, com saps, va ser un boicot cultural, una desinversió de les empreses que patrocinaven o que vivien d'aquell apartheid i un règim de sancions econòmiques cap al règim d'apartheid, no? O sigui que, bàsicament, tot és qüestió de diners. I allà on van els nostres diners del nostre consum del dia a dia té un pes i té unes conseqüències importants davant del finançament de l'Estat d'Israel. Llavors, què demana... Bueno, o sigui, hem de procurar fer aquest boicot cultural, ser crítics amb el Pride, per exemple, hem de promoure la desinversió, que què significa desinversió? Vol dir actuar sobre les corporacions i empreses còmplices en la violació dels drets del poble palestí i assegurar que, per exemple, les carteres d'inversió de les universitats o els fons de pensió no es fan servir per finançar dites companyies. Aquests esforços creixen conscients de la realitat de les polítiques d'Israel i encoratgen a les companyies a fer servir la seva influència econòmica per fer pressió sobre Israel per finalitzar la seva sistemàtica negació dels drets del poble palestí. I també les sancions econòmiques que s'estan implementant a Rússia, per exemple, clarament ja està tenint un efecte en l'economia del país rus, doncs també s'haurien d'implementar a Israel. Les sancions són una part essencial per a mostrar la desaprovació de les accions dels països. La perteneixença d'Israel a les diverses organitzacions i fòrums diplomàtics i econòmics el proveeix tant d'una immerescuda respectabilitat com el recolzament de materials com a recolzament material pels seus crims. És a dir, si tu ets una organització o ets un govern i organitzes un fòrum X per un tema X i convides a un representant d'Israel, el que estàs és recolzant la seva opinió, no? I donant-li valor i com visibilitzant la seva manera de fer. I llavors doncs, hem de ser crítics amb això i hem de sancionar totes les empreses que promoguin això. Llavors, ara us porto aquí una mica de facts o preguntes freqüents sobre què va bé del BDS, què no va bé, quins dubtes es poden generar en general per resoldre qualsevol dubte. La primera pregunta que es fa a tothom en general és si el BDS obstaculitza el progrés ja que polaritza i deslegitimitza en lloc de fomentar el diàleg i la diplomàcia per trobar una solució, diguéssim, dialogada al conflicte, no? Bueno, al conflicte, a l'ocupació i al genocidi. Doncs, com a resposta, els companys del BDS ho tenen molt clar, i és que els esforços diplomàtics dels darrers 60 anys han fracassat fulminantment, no? Precisament han fracassat perquè el suport incondicional d'Occident a l'Estat d'Israel promou com que l'Estat d'Israel no canviï les seves pràctiques. Tal com deia Martin Luther King Jr., diu, l'opressor mai concedeix la llibertat per pròpia voluntat. És l'oprimit qui l'ha d'arrebatar. I és que és veritat. Si Israel té tot el suport, tant d'Occident com d'Estats Units, com de tota Europa, doncs ell no cedirà ni un mil·límetre en una taula de diàleg, que és el que portem vist que passa des dels últims 70 anys de negociació, no?
Però hi ha moltes preguntes.
Sí.
Vols que fem un especial preguntes el pròxim dia?
Perfecte.
Sí, perquè ara em sap greu, però clar, se'ns tira el temps a sobre, si no ho hauríem de fer ràpid.
És que ja sabeu que jo no tinc un rellotge intern, ni de tallar.
No, clar, ni tu ni ningú, nosaltres perquè tenim aquí el mòbil.
Perfecte, un crono.
Pues,
ho guardem.
Així ho fem bé.
Ho guardem, perfecte. Si vols, el proper dia recordem també la primera, per fer context, que és la que acabes de fer.
Súper, i també portaré com les quatre empreses que hem de boicotejar concretament.
Ah, molt bé.
Vale? Així ho quedarà tot més lligadet.
Perfecte, doncs ho farem així. Vinga. Cloro, gràcies una setmana més.
Un plaer, noies.
Que tinguis un bon cap de setmana, el poc que queda.
Igual.
I ens veiem la setmana que ve.
Super.
Adéu-siau.
Adéu, adéu.
Diumenge és un bon dia per fer de cocinites, per tancar-te a la cuina, fer algunes receptes fresques ara que és estiu. I quina millor idea, quina millor pensada que convidar el Samuel Pujol alemany.
Sí.
Exacte.
I per què me'l sé jo?
Ah.
Saps que a vegades em passa que em sé el segon cognom de les persones pel Facebook? Quan érem joves i teníem Facebook, que tothom es posava el segon cognom al... Que m'escoltes?
Sí, és que he vist una felicitació ara que m'ha distret.
És que de vegades estàs dispersa, eh? Bueno, anem a... No, ara no m'ensenyis, que ara estic parlant.
Si només poso a vegades...
Bueno, ara m'ensenyis bé. Samu, bon dia, què tal, com estem?
Bé, anem fent, la veritat. Podria estar millor sempre, però anem fent.
El meu pare té d'estat al WhatsApp, potser fa 10 anys, eh? Sempre com ara.
Va.
No està mal. No,
això és totalment...
Si és de fa 10 anys,
clar,
ja...
Com fa 10 anys.
Sempre com ara.
Sempre igual que llavors.
Clar.
És igual quan llegeixis això. Sempre com ara, perquè sempre s'està bé. Bueno, Samu, la setmana passada vam fer...
És que érem amics del Facebook.
Ratatola. Però jo crec que per això m'ho sé, el seu cognom.
Sí, sí, sí.
Tu saps el meu segon?
Sí.
Com em dic?
Judit Jansa. Boix.
Hòstia, què veus? Això és del Facebook, eh?
Aina Soler Jiménez.
Molt bé, molt bé.
Que fort, eh?
Flipa, eh?
Sí, sí, ha de ser del Facebook.
Li podem anar preguntant a la gent si se sap el cognom?
Si els hem tingut al Facebook...
És probable,
eh? Ara sabrem, si no, no.
Que fort. A veure, digue'm algú.
Ara vols que digui...
Per exemple, és igual, una persona del Facebook.
Aviam. Ai, ai, ai. Espera, aneu parlant.
Anem parlant.
Penso.
Doncs la setmana passada...
És que, clar, si és de Sant Elies, també us deu saber perquè passàvem llista.
Ja, però dèiem el segon cognom?
L'Ester.
Ester Junyent Pérez.
El Martí Bolet.
Martí Bolet Buixeda.
Molt bé.
Perquè era com el meu.
I el Civil?
Com es dona amb el Civil?
Martí.
Martí. Martí Civil? No, a veure, digue'm la primera lletra.
C.
C. No ho sé.
Samu?
Martí Civil?
Anàveu al col·le.
No anàvem a la mateixa classe.
Cortado.
No, això no t'ho hauria dit mai.
Laia
com la Mona.
Laia Blanc.
Ah, no. Reinés. Veus, perquè també la tenia al Facebook.
I el Cabré?
Albert Cabré Garrido. És el millor. I la Lorena? Lorena Gallardo. Gallardo, i de cop Carbonell. Et sorprèn amb un Carbonell.
Aquesta
que no,
no me'n recordava, sí, ara. És veritat, sí. És veritat.
Bueno, un salut a tota aquesta gent. Us tenim molt d'apreci a tots i totes. Però ara anem a parlar amb el Samuel Pujol alemany, perquè la setmana passada, com dèiem, vam repassar la recepta de ratatola, que és una recepta màgica que et fa créixer la Pilar Rahola.
La titola.
I avui, no sé si ens creixerà res, però el Sam ens porta també una recepta fresqueta estiuel. Estiual. Very well.
Estiuenca.
Estiuenca.
Estiuel, very well. Prou!
No es pot treballar tant. Ja passen aquestes coses. La summer season...
Summer season.
Les neurones desconnecten.
Estiuel, Samuel! Very well!
El Samu s'està aquí dormint. Ui, te l'està estirat ja. Bueno.
Ell pensa, bueno, ara quan acabi, ara els llegeixo això que m'he preparat i ja podem anar tirant.
Què farem avui?
Samu, va, què ens has preparat avui? Com estem, va?
Bon dia, com estem? Avui us porto un postre. Un postre anomenat... Panacota... Panacota.
Que segon cognom?
Que te la menjo tota. De cop el programa és més 18.
I multilingüe, eh? Que ho has vist? Sabem tants idiomes, som tan llestes aquí amb aquest programa. Som,
bueno. La panacota, eh?
Quins ingredients, Samu, necessitem per fer una panacota?
No. Avui farem la panacota amb préssec i ametlles caramelitzades.
Mm.
I els ingredients per 4 persones pues, seran 3 préssecs, 4 grams...
D'ordal, els préssecs?
Bueno, d'on els trobis.
Ai, també que siguin 3, sent la recepta per 4. Quina ràbia, no?
Bueno,
3 préssecs.
Tu els talles petits, perquè és per posar per sobre.
I si són molt petits, poden ser 4?
Bueno.
Al gust.
O després te'l pots menjar, si vols, el quart.
Després de la panacota et fots un préssec. Mira, és que volia que fossin 4. Feia toc.
Pues, mentre fas la panacota, et vas menjar.
Perquè s'obre. Tens un de més, bueno, que s'obre.
Necessitem 3 préssecs.
La recepta són 3, no 4.
Hauria de convidar 5 persones, que llavors entenc que sí que serien 4.
No sé si és tan exacte. Sí.
Bueno, va, són 3 préssecs i després 4?
4 grams de gelatina a fulles. Ah. 500 mil·lilitres de nata líquida. Una culleradeta d'essència de vainilla. 150 grams de sucre. 40 grams d'ametlles torrades sense sal.
Això serà car, eh?
No, seria més car si féssim servir la vainilla amb vaina. Ah. Però l'essència de vainilla no és tan car.
Amb vaina, però com que ho faig amb Judit, vull...
Jo no em referia a la vainilla, em referia a les ametlles.
Bueno, això, mira, pots no posar-li. Oh, només sí, li poses sí. Els préssecs d'Urdal, però també... Préssec d'Urdal és car, també.
També tot és car.
Tot és car, només són, tres, sí, sí. Només són 3 préssecs, els pots anar a collir tu mateix. Ja està.
Això ja cadascú.
Això cadascú, clar.
Agafes el cotxe, però també et pot sortir car.
La gasolina, el desgast...
La Montserrat té préssecs.
I què vol, l'hem d'anar a robar allà?
No, li demanes a la Montserrat.
Ah, doncs tot Catalunya pot anar a buscar la Montserrat, que us deixarà préssecs per fer la panacota.
Perfecte.
Sort que ho heu dit. No vindrà mai més.
Està aquí.
No,
més. Obligat.
Està aquí per estar, pobra. Va, Samu, seguim. Sí, va.
Comencem amb la... Comencem.
Home, Aina, però penso que no et trauré el micro. T'apunti cap a un altre puesto, si has de començar a dir tonteries. No, clar, és que em despisto i em treus una titola per aquí, no sé què.
No he dit res, jo, ara.
Vinga.
Comencem amb l'explicació.
Ara us ha d'agafar la risa tonta? Home, això de tirar endavant, eh?
Vinga, tot preparat, ingredients a punt, som-hi.
Vinga, començarem hidratant les fulles de...
Que han d'hidratar les fulles. Que no passin set.
Ens hauria de fer vergonya ser tan infantils. És que la fulla... És que no sé. Vols que ho llegeixi jo, Samu? Vols que t'ho expliqui jo com es fa? Vinga, va.
A veure.
Aviam,
Judit.
Començarem hidratant les fulles de gelatina. La fulla d'arbre ja ve hidratada, que fa la fotosíntesi.
I la de gelatina?
La de la gelatina no, perquè ve dura. La fulla de gelatina ve dura. Que és veritat, i perquè s'estuvi, s'ha d'hidratar. Que és veritat, és exactament el que t'estic dient, eh? T'ho juro.
Bueno, sí.
M'ho crec.
Llavors, ara el Samu segueix.
Ja les tenim hidratades, doncs.
Ja està, això vol dir que queden més tubetes per poder...
Com s'hidrata? Li poses una...
amb un bol amb
aigua? L'aigua,
ara, ara ho anava a dir. Ho anava a dir, però...
Explica'ns.
No es pot parlar. No, perfecte, doncs pues, per fer... Aviam, per favor.
Perfecte, diu. No es pot parlar aquí. Perfecte. Clar, a mi em fa gràcia.
Ara no sé on dia, eh? Va, seriositat. Home, ja. Que sigui tan divertit fer una panacota.
La gent, quan ha de fer una panacota, queda en grup. Perquè una cosa tan divertida no la pots fer sol. Has de quedar... Escrius pel WhatsApp. Ei, demà, panacota a casa meva. Bueno, és que et venen amb ampolles de vi. Una cua allà al replà. Fer la panacota. I quan ho demanes al restaurant és una festa, eh?
I és per 4 persones per només.
Però sembla que sí.
Imagina't.
Va, prou. Hem hidratat les fulles de gelatina. Encara no sabem com es fa. Vinga, Samu, com se fa això?
Bueno. Pues per això ho posarem en un bol amb abundant aigua freda durant 10 minuts. En una olla hi tirem... Bueno, o sigui...
Ara ningú fent res, no?
No.
Jo m'estic concentrant.
Ja està.
Jo no.
Bon profit. I a disfrutar.
Agafeu la fulla de la gelatina i a prendre pel cul la panacota. Ja en teniu prou amb això. El que volia preguntar, però no he gosat per no trencar el ritme, però ara que ja l'hem trencat, pregunto...
Si no comencem, no sabem què fer.
Per què ha de ser freda l'aigua? Calenta no li agrada?
Perquè t'has de molestar per escalfar-la, no?
Perquè si la fosses calenta, el que passarà és que es desfarà.
I si és templada, de l'aixeta?
Del temps.
Bueno, no et passarà res, però bueno, si la deixes menys temps i ja està. O sigui, quan vegis que està...
tubet amb aquella textura exacte. Gelatinosa, ja ho treus.
Exacte.
Vale, vale.
La treus i, bueno, la deixem. I mentre tu estàs fent això, posarem la nata amb 100 grams de sucre i l'essència de vainilla. Llavors l'escalfarem i just quan comenci a bullir, la retirarem del foc i afegirem les fulles de gelatina que haurem escorregut de l'aigua freda.
Vale. Anem bé.
Llavors, repartirem la barreja en 4 gots i deixarem refredar la nevera un mínim de 4 hores o fins que veiem que estigui quallat.
L'has de fer amb temps, la recepta, doncs.
Sí, perquè aviam, has de pensar que la gelatina ha de quallar, llavors, si no, no serveix de res.
Claríssim.
Llavors, mentre encendrem el forn a 150 graus, en una altra olla cobrem 50 ml d'aigua amb 50 grams de sucre fins que estigui bullint. Aleshores, hi afegirem les ametlles deixant-les bullir un minut en aquest xarop. Les escorrerem amb un colador reservant el xarop que s'ha format. Llavors, les posarem damunt una safata pel forn amb paper pues, de fornejar i les caramelitzem durant 10 minuts. Les retirarem i les deixem refredar. I per finalitzar, arriba el torn del préssec. El pelarem i el tallarem a daus petits. Li tirarem el xarop que havíem fet servir anteriorment i els caurem durant 15 minuts. Llavors deixarem que refredin i a l'hora de servir-lo tirarem els préssecs caramelitzats sobre la panna cotta i ho decorarem amb les ametlles.
Ué!
Què anaves a dir? Molt bé, doncs ja tenim una panna cotta de préssec. Recordeu que si voleu elaborar aquesta recepta ho heu de fer una mica amb temps. És recomanable més de 4 hores? Tota la nit, per exemple?
Sí.
No passa res, no? Al final
no
fa fresc allà dins.
El que també és recomanable posar-li una mica de pel·lícula, perquè si no...
Una mica de què?
Una mica de film, perdó. Perquè si no es formarà una pel·lícula...
Has de posar una pel·lícula perquè si no s'avorreix.
Sí, mentre s'han de
comptar si no es...
que són 4 hores.
Li posarem Ratatouille.
I poses Titanic i ja té per tota l'estona de quallament. 4 hores també. No pots estar allà tampoc sense fer res.
No, és perquè si no es forma una pel·lícula a la panna cotta i llavors no queda tan bonic.
Clar. Però no, encara no entès què vol dir la pel·lícula.
Tu li poses film.
Film?
Robo l'aigua que tinc set.
Tota l'estona de dintre la nevera amb paper film. Aquell transparent
sí,
normal.
Que toqui a la nata.
Ah, que toqui, per què?
Perquè així no es forma... Que si dic que no es forma la pel·lícula...
És que no m'entén
la pel·lícula. Que no es forma una crosta. Mm. Sí.
Sabeu què m'agrada molt a mi? És que ara que ho has dit això, perquè jo també li poso film per fer aquesta recepta que faig jo. És una recepta que m'agrada molt, que és un pastís de llimona del Royal, que crec que t'ho he dit moltes vegades, que és així com de textura com gelatinosa, com si fos un flam. Saps què et vull dir? És del Royal, i llavors ho poso en un motlle i queda com un pastís de llimona així...
Que és una mousse de llimona? Que... O sigui, posa mousse de limón?
No, el mousse de limón és el que t'agrada a tu. Hi ha dos. El meu és pastel de limón.
Pastel bizcocho.
No, perquè és gelatinós, com si fos un flam.
Royal, poso Royal Limón.
Royal Limón.
A veure què surt.
I ara crec que han canviat l'envàs.
El pastel fresco de
pastel limón. Pastel fresco de limón. Ah, això, m'ensenya'm el Samu. Veus, han canviat l'envàs. Abans era aquest verd i ara és més blau. Doncs pues a mi això...
No ho he fet mai.
Boníssim, us ho recomano.
Mi...
Només necessites els polvos...
Sí, que és
polvos
aquest
que... Clar, a tu t'agrada aquest, que és galeta per sota,
sí.
Entremig textura de mousse, i això deu tenir molt gust de llimona. El meu no té gust de llimona, té gust de sucre. Com un flam que t'ha quedat malament, saps?
Ah, bueno, està bé.
Però boníssim, us ho recomano. I és molt fàcil, només necessites un túrmix, una mica de llet, i els polvos que et donen, que tots són polvos com si fessis puré de patata.
Perquè això com que porta aquí ja tots els conservants i colorants
añadidos... Clar, és tot artificial, llavors ja t'estalvies molta feinada i queda molt bé. El problema, que també s'ha d'estar 88 hores a la nevera, que a mi això em fa com una ràbia, perquè jo vull de seguida.
I les d'Oreo, aquestes?
Oh. Ja, però això...
Oh, que bones que eren.
A mi aquesta textura no m'agrada gaire.
Perquè aquesta costava de fer, eh?
Estaves més rato.
Era a nivell avançat, si no et quedava bé...
I no quedava massa gran, això, perquè
no,
el motlle era per una persona, allò,
era per un parell.
Allà posava, para 12 persones.
No,
sí,
mentida.
Para 12 persones.
Però aquest sí que jo recordo algun cop que no l'acabaves de fer bé i llavors quedaves
petxorrada. No quedava un pastís, quedava un pastís. Com una cosa trista. Tot,
que tu posaves el cacau a sobre i si no l'havies fet bé, s'absorbia.
I a la que tu treies el motlle del costat, llavors feia... i et quedava allà pues, una...
Però els cops que quedaven bé, estava molt bo.
Com, ha de quedar ben quallat, allò d'estar molta estona.
Hi ha molt d'aquestes coses.
Però han anat canviant els envasos.
No necessitem, en realitat, ja ho veus.
Perfecte.
Si venia obligat igual... No, però la panacota del Samu és una cosa artesanal.
Guita, tenim aquí de cookies.
Que fa panacota el Royal, també.
Aviam.
Segurament.
Royal, panacota.
Panacota, tiri-tiri-tiri-tiri.
Tiri-tiri-tiri. Ah, n'hi ha de cafè.
Ai, no, això no m'agrada gens.
És un flan de leche?
És un flan de leche.
Perquè posa flan de leche, panacota.
La panacota no és de leche.
Que no has escoltat la recepta. No ho he dit en cap moment.
Leche.
Jo que he dit leche o nata.
Ah! Però tot surt del mateix, no?
Bueno, però... del mateix.
La nata és llet. Fermentada.
Però, o sigui, la llet és més... no és tan espès, llavors no es faria. La nata, al ser espessa, pues s'espessa tot amb la gelatina, llavors queda...
Però
hi ha nata
líquida.
Que queda.
La panacota habitual que em surt aquí, jo he posat panacota, Royal, i quasi tota és de framboesa, eh? El Samu ens ha fet la recepta canviada així.
Perquè és versió panadesenca.
Sí.
No?
O sí, què? Exacte.
Ho he fet exactament per això.
Clar, o sigui, vaig estar mirant els productes quilòmetre zero i em va sortir...
Això i l'aguacate li va sortir. Va dir, fotem-li pressa, que era més a prop.
Panacota d'aguacate...
Molt perillós, he d'allà aguacate. L'altre dia vaig veure un vídeo de la Nadine, aquella noia del TikTok, que és una mica influencer, sí, i es va foradar la mà.
Hòstia, aquesta noia...
Tallant, intentant treure l'os de l'alvocat. Perquè allò que claves el ganivet allà al mig, li va anar malament, li va perforar, ara 6 mesos el dit adormit...
Catalunya no està
inflamat,
bé.
Inflamat,
no està bé, perquè...
Mira que és fàcil, eh?
I quin és el truco per treure el desto de l'alvocat, tu saps?
Doncs... Com ho faig jo? El ganivet pel mig, li va girant el bocat i llavors ja fas un giro perquè ja l'has tallat del tot i llavors després per treure l'os del mig li dones amb el ganivet.
Però amb la punta?
No, amb la punta no. Amb la... O sigui, amb un ganivet una mica
gros
li dones amb el mig, o sigui, amb el fil del mig. I ja està.
Clar.
Una mica així i el treus.
Ella va fer això, el problema és que amb l'altra mà estava aguantant l'alvocat. Llavors, clar, depèn de com vagi el tall,
si te'l poses aquí...
On el podem posar?
L'has de clavar.
Clar, l'has d'agafar amb el fil...
Has de fer així no?
No amb el ganivet així.
No, clar, però tu l'has d'aguantar. Ella sí, el va aguantar amb l'altra mà.
Si el ganivet fa així... Com te'l claves?
Ah, no, jo com se'l va cravar no ho sé. Jo sé que ella ho deia que ho va agafar amb una mà i amb
l'altra... l'aguantes contra...
L'aguantes per les puntes.
Sí, o pels costats.
No sé si hi ha un agafador d'aguacate.
Per molt que agafis malament l'alvocat...
Ja, no sé,
si el ganivet va pla...
Jo això no ho sé, jo no m'ho he fet mai.
Clavis el ganivet, eh? Jo crec que era per guanyar visualitzacions.
Oh, doncs tenia un dit que semblava una botifarra, eh? Sí, si li surt a compte.
Ves, va dir, em falta contingut, ara l'estiu vaig fluixa,
vaig a clavar-me un ganivet a la mà.
Bueno, és que és el nivell d'influències catalans
que tenim. Sí, és justet, no tenim massa coses a explicar, tampoc. Bueno, i ara l'estiu que tampoc passa massa.
Ah, la Maria Vallespí tot el dia viatjant.
Clar, comprant biquinis.
Pare.
Bueno, Samu, ho anirem deixant aquí, si et sembla bé. Gràcies una... Li sembla? Li sembla ole, li sembla.
Ara tornaràs a dormir.
L'anirem deixant aquí. I, Samu, la setmana que ve també vindràs, no?
Oi, tant. Vinga, molt cada bé, setmana aquí.
Ens veiem la setmana que ve, Samu. Que vagi bé, adéu-siau.
Vagi bé, adéu.
Penedès cap de setmana, amb Judit Jansà i Aina Soler. Hey!
És el moment ara de seguir xerrant la Judit i jo, perquè necessitem espais on poder desenvolupar les nostres anècdotes,
anar.
Poder xerrar llargament, extensament, sense que ningú ens digui és que no em deixeu parlar. Judit, bon dia, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
A la teva secció Coses que, parlem de coses que...
Sí, anem a fer un repàs de les coses que hem tractat. Hem fet coses que em són igual, coses que em fan vergonya, coses que em molesten, coses que odio, i avui farem coses que em fan por.
Vale. Sí que et fan por coses, com per tenir una llista.
Sí, anava a dir, un petit matís, de moment la meva llista no és prou llarga, però també et diré que no és prou llarga perquè no he tingut temps de pensar-ne més. Però em fan por coses... Mira, ja me n'estan venint més.
Vale.
Que ara t'aniré desenvolupant. Són pors que no són fòbies, eh? Jo, o sigui, com a context, jo tinc claustrofòbia.
Ai, sí.
No m'agrada posar-me... Sí.
L'altre dia quasi plora.
No, que em van pujar, o no sé si baixàvem d'aquí a la ràdio, i va fer una cosa rara a l'ascensor, va agafar com una fluixera que em vaig haver de sentar al terra de l'ascensor. No parlarem de coses que em fan por, de quina por em moriria, com seria la meva claustrofòbia, sinó de coses que em fan pànic de forma més habitual en el dia a dia. Molt bé. Estàs per mi o estàs...
És que m'han de venir a portar una cosa ara mateix. Llavors, farem... com si no estigués passant res, però hi haurà una persona que entrarà, deixarà una cosa i marxarà.
Perfecte, doncs ja veurà que som aquí. comencem la llista de coses que em fan por. Una de les coses que em fan por i que em passa moltes vegades justament quan vinc en aquest espai és creuar la plaça Penedès. Per què em fa por creuar la plaça Penedès? Et preguntaràs. Perquè els nens juguen a pilota.
Ai.
Vale. I d'aquí... llavors... entren dues pors que tinc,
vale.
Però moltes pors. La primera i la més evident és que em vingui un pilotasso a la cara, em tregui l'ull nou que m'ha costat diners, em rebenti, no sé, el turmell, no sé, qualsevol cosa. Uh-huh. Aquesta és una por. Però és que la segona por és que jo estigui arribant, amb el nen o nena en qüestió li marxi la pilota suficientment a prop de mi com perquè des de lluny em digui me la passes i jo... amb les meves habilitats de jugadora de futbol, amb la meva visió estupenda de lluny i amb uns turmells que tenen una gràcia estupenda per xutar pilota, jo m'hagi de veure capacitada per tornar-li la pilota en línia recta i amb la força ni massa fluixa ni massa forta perquè amb el nen li arribi.
Sí.
A mi això és una cosa que em fa pànic. Jo quan veig la pilota ja no perquè me la tirin, perquè em diguin, me la passes? No, vens i te l'agafes tu.
Moment complicadíssim, això d'haver de passar la pilota. És que jo em concentro molt i no surt bé.
No, i de fet penso, fes-ho amb les mans. Agafa la pilota, no cal que li tornis. Tu no tens per què saber que juguen a futbol. Poden estar jugant a volunteer. Agafa la pilota i podem la mà és més... No, no arriba mai on vull. L'estil amb el que ho faig noto que si m'estan mirant és bastant ridícul. Si us en va la pilota, és el vostre problema. Aneu i l'agafeu. A mi, si em cau alguna cosa pel balcó, no ho demano que m'ho tirin. Baixo i ho agafo.
Passa'm el calaix del consolador.
Mira que va fer vent ahir, em va caure un calaix. No, jo vaig i pel meu compte recupero, o no, el calaix del congelador.
Si algú s'ha trobat, quan fa ara ja?
No,
fa bastant, fa mesos.
És que molt, fa molt ja. L'any passat jo diria que va ser, eh?
Si algun moment de la seva vida... recent, s'ha trobat un calaix de congelador que ens el faci arribar.
Sí, sisplau, necessitem això. Arroba...
Imagina't que em porten i no és...
15. Ens comencen a portar coses que han sortit volant dels terrats de les cases, que deuen haver sortit volant també cada cosa, també t'ho diré.
Sí.
Ai, mira, això també pel carrer. És que... una cosa que em fa pànic, m'horroritza, m'aterroritza, és que jo estic caminant tranquil·lament pel carrer i em ve algú i em diu perdona, que ets d'aquí? Depèn. Jo sóc d'aquí? Depèn. Ah, sí, doncs mira, estem buscant el carrer Raval de la Font. Que saps cap on és? Mira, ara mateix no... Però m'has dit que ets d'aquí, no? Sí, però ara no et sé dir cap on has d'anar, que no tens Google Maps. Ho passo molt malament, perquè, a més, poder... Després, amb una referència, em diuen... Saps on és, jo què sé, la pizzeria... No sé, el Turbo... Jo sí que sé on és, perquè hi he anat.
Però no t'ho vull explicar.
Però depèn d'on sigui, jo no t'hi sé fer arribar.
Clar, tira recta, no sé què...
No.
Jo a vegades penso, segur que li he dit alguna cosa malament.
Però a més, bueno. Hi ha aquell tipus de persona que diuen, sí, mira, agafes aquest carrer tot recte, a la tercera gires a la dreta, segueixes, quan vegis el pas de vianants, torna no sé què, i després veig la gent que fa, vale, perfecte, tu no t'has recordat de tot el que tu no te'n recordes, tu agafaràs la direcció i d'aquí 20 metres ho tornaràs a preguntar.
Els dos primers carrers i després dius, vale, ara el següent.
Clar, és que després, de veritat, ho penso, encara que tu sapiguis explicar, no te'n recordaràs.
Estàs lluny.
Que és que no t'ho has ni apuntat, que no t'he vist apuntar-ho.
Jo algun cop ho he dit, eh? Mira, tira recte, gires una mica, passes, tires un tros amunt...
I allà ho tornes a preguntar.
I ho tornes a preguntar.
Sí, això també ho he fet. Però ho he fet de dir, mira, pregunta'm aquell d'allà, al mateix carrer, no donant indicacions. Me passo molt malament,
això. I algun cop també m'ha passat que em porten la contrària.
Ah, sí?
Sí.
El guiri faltón, eh?
Sí. Perdona, un mercadona que m'han dit que hi havia per aquí, jo... Bueno, sí, està una mica lluny, has de baixar aquí, em trobaràs tal, a la dreta, no sé què, i allà està. Ostres, és que a mi m'han dit que era per aquí, que era com el carrer principal, dic, Mercadona.
Carrer principal, difícilment trobaràs un Mercadona.
Mercadona, hòstia. Aquí a prop, no. Carrefour Express, sí.
Ah.
No, Mercadona. Doncs Mercadona és on t'he dit.
I si no t'agrada, buscar el Google Maps, a veure si trobes
aquesta algo. Cara de desconfiança.
Aquell rintintint de... Que... Bueno, ho tornaré a preguntar.
M'han dit que era aquí. No, yeah. T'estic dient que no.
Ja... Yeah. Això és molest. Sobre que perdo el temps explicant-ho.
Busca'l.
Que també la gent no té Google Maps.
Yeah.
La gent no es pot informar abans de marxar? Què has de preguntar? No, t'ho imagina't per Barcelona, que et pari i et pregunta... Perdona, la Sagrada Família i estàs, no sé, al Born, saps? No sé, mira tu, no? Meu... Ja ho sabies que venies.
A mi m'ha passat algun cop de... els serveis mèdics. Perdona, al lavabo?
A tu t'ho preguntaven, al
no,
lavabo?
No, jo.
Ah,
jo arribo als serveis mèdics, passa a recepció, no sé què, i abans d'anar a seure a la sala d'espera dic, faré un pipí. Això va per llarg. Fes el pipí ara. Perdona, al lavabo, i em fa aquí.
Ah, i just al costat. Això no ho has vist, clar.
Va.
Bueno, seguim. Això venia de... Això, que em parin pel carrer i em preguntin si sé on està... Mira, no ho sé. I si ho sabés, tampoc t'ho sabria explicar. Més coses que em fan por. Estar en un supermercat o en un comerç i a l'hora de demanar que teniu, no sé, bolis pilot, que teniu no sé què, preguntar, i això perquè m'ha passat, preguntar a una persona que no treballa allà. Sí. Això em fa molta por. O sigui, haig d'estar molt convençuda de preguntar per saber que la persona a la que m'estic dirigint és treballadora. O sigui, com a mínim ha de portar uniforme, perquè jo m'he trobat de passar-me. Perdona, el bròquil on... No, perdona, és que jo també estic aquí comprant. De fet, porto la meva filla en braços. No sé si això no t'ha despistat. Això, molta por, això
però
fa molta por.
A mi m'ho han preguntat, a mi.
Jo també he sigut aquesta persona.
I penso...
Que no vaig guapa, que, penso.
Penso, però macho? Què t'ho fa pensar?
Clar.
Si no... És l'Anna, sí.
Ah, ja ha vingut la persona en qüestió.
Què t'ho fa pensar que treballo aquí? Clar. No estic ni endreçant coses. No porto uniforme a la resta de treballadors, sí. No ho sé. No sé què. No, és que cara de treballar
tenim
aquí.
Cara de molt treballadores. Llavors es pensen que estem treballant tota l'estona.
Cara de cansada.
Cara esgotada, ja no pot més. Aquesta deu treballar aquí. Bueno,
sí.
Això fa por. Jo haig d'estar molt segura per preguntar... Si és o no és.
Em puc incloure una?
I tant.
Jo quan vaig al súper també em fa por que vingui una senyora gran, normalment senyora, baixeta, i em digui, nena... Em pots passar allò d'allà dalt?
Oh, això t'ha passat. A mi que no sé si m'ha passat mai, això.
No t'ha passat mai?
No ho sé, eh? És que quan vaig a comprar vaig amb gent, també. No vaig sola. Mm. Llavors poder... Per exemple, el Roger és més alt que... Bueno, no ho sé.
A mi m'ha passat molts cops.
I et demanen, mira... El no. Rotllo de paper de vàter.
Llavors, no, aquell.
Ai, el de fines hierbes.
A veure, i aquest què diu que posa?
Ai, senyora.
Semidesnatada. Vale, doncs no.
Sin lactosa.
I al costat, desnatada. Agafa la semi.
És que a mi la meva neta li agrada entera. No hi és? Aquesta no hi és? Mira, calla't un rato. Sí, és que hi ha coses que em fan pànic, eh? Una cosa, i aquesta no me n'en sortiré mai, és context. Jo vaig anar de safari a Kènia i a Tanzània. Uh-huh. I a les nits ens recomanaven que les sabates li poséssim alguna cosa dintre. Roba bruta o el que fos, que no s'hi pogués posar cap bitxo per allà dintre, perquè llavors depèn de com el mateix, si t'ha fotut un escorp, no sé si hi ha escorpins, no sé, un bitxo allà, tu fots el peu, t'ha fotut el viatge en l'aire, perquè ja no pots caminar, no sé quantos. Total, que a mi em va agafar la dèria de que això el vàter també podia passar. i la sabata es mira, perquè tu mires abans i es polsa si de cas, tu, jo què sé, ho pots arribar a veure. Però jo està sentada una estoneta al vàter i a la que ja m'agafa el clic de em pot sortir una serp i mossegar-me tot el xumino? Mm. Perquè més quan tu estàs sentat se t'obre el cul. Sí, tens sí, allò sí, més sí, obert, sí. Ets més vulnerable. Sí. Normalment no em passa, però si es porta un rato i em fa el clic al cap, jo m'haig d'aixecar.
T'has d'aixecar, eh?
M'haig d'aixecar, mirar que no hi ha res i en tot cas puc tornar a seure.
I obrir una mica...
No, perquè no es veu bé. Tu obres les cames per mirar i és fosc, perquè el teu propi cul fa ombra. Clar, jo sóc vaga i això també ho he intentat. Em fa molta por. Estava allà jugant al Clash Royale i escoltant un algo i pensar que en un estic farà clac!
Clar, però encara que miris un moment i no hi sigui...
Clar, i si surt després? Clar. Que cabrona, eh?
Per això et dic que hauries de mirar permanentment.
Ja, però això no pot ser.
Anar,
això no pot
anar
ser.
Apretant mentre...
No em passa sempre, eh? Jo pixo 20 vegades al dia. Però potser un cop a la setmana se'm gira i ja em passo malament.
La meva iaia a les nits tapava tot, els taps de l'aixeta, o sigui, per on marxa,
sí.
Tots tapats.
Hòstia, bon toc aquest.
El vàter també, baixat, tot baixat. Iaia, per què l'hem de... Perquè pot sortir una serp.
Ella també era de serps.
Sí. Però he vist les notícies que a una senyora no sé què li va sortir una serp.
Sí, a Austràlia. Sí,
a la Índia.
Clar.
Bueno, però aquí no sé
què. I també s'hi veuen molts.
Dic, jo crec que pel tap no passen. Igualment, si passessin...
Jo crec que te'l treuen.
No sap si és de dia o de nit.
Ah, bueno, que això també és veritat. Bueno, poder són... No sé. Poder són malvades i la nit saben que estàs despistat, tens la guàrdia baixada.
Ella només ho feia de nit.
Coses que em fan por més. Sí, aquesta també. Anar en metro o en tren o el que sigui i aixecar-me perquè s'està acostant la meva parada. Bueno, una por irracional que tinc és que se m'hagi dormit al peu. Crec que ho he comentat en anterioritat, un cop em va passar. Jo esperant, m'aixeco, no m'havia donat que tenia els dos peus adormits. Vaig desplomar tal com vaig caure. Això també. Això no em va fer por, em va fer vergonya. Però també visquem la por d'assegurar-me el transport públic de que tinc els peus desperts. Sinó que és la por de col·locar-me davant de la porta per saber que vaig a baixar i que passin dues coses. Una, que arribem i me n'adoni que la baixada... és a l'altra porta.
Sí.
Això a mi em fa por, perquè no vull que la gent es pensi que sóc imbècil.
Sí.
I dos, és allò que et quedes tu el primer, el responsable únic d'obrir la porta, i que just la teva porta no vagi al botó. I que llavors la gent darrere fa... I han d'anar a buscar una altra porta ja a correcuita, perquè tu ja estaves... Això em fa una por, obrir. O la maneta, perquè del metro de vegades és maneta. Fer que no vagi i que em jutgin, llavors intento no ser la primera. És que és molta feina. Que no se t'adormin els peus, no equivocar-te la porta, que se t'obri la porta.
I que t'aixequis massa d'hora i t'estiguis...
20 minuts esperant. O que el tren es pari i llavors t'has de tornar a seure. És que és molt difícil anar amb transport públic. I més amb tren, un metro, el bus, mira, encara la porta te l'ha d'obrir el conductor, m'entens? Però el que depèn de tu, molt malament.
I el bus, la incertesa de que no saps si farà les parades que toquen o li has d'apretar tu el botó. Perquè hi ha busos que les fan sí o sí sempre, i hi ha busos que si tu
que
no apretes,
si pares.
No baixes.
Yeah.
I jo penso, a veure si ha de parar igualment, i jo apreto el botó, i se sentirà pressionat.
I que digui, que ja ho sé,
ja
que haig de parar!
Ja ho sé,
que no ho has vist, que ho posava aquí dalt.
Ja ho
propera
sé.
Parada. Hòstia.
O que no apreti...
I llavors se'n vagi.
I adéu. Adéu.
Això també. Sí. Vius amb aquella por de dir, va, serà molt. Més gent li deu passar i no deu clicar. Jo també he sigut aquesta persona. Vinga, va, més coses. Bueno, tampoc en tinc tantes, eh? Recordem que no he tingut massa temps de preparar-me. Això ho tinc anotat de normal.
Jo tinc alguna que puc afegir, que crec que no tindràs.
Ai, una cosa... És que he tocat el micro amb el nas, em fa molt de fàstic. Una cosa que em fa molta por són els llits de bronzejat. Estàs entenent el que
sí,
et vull dir?
Sí, per què?
Aquelles màquines que...
Però perquè tens claustrofòbia.
No és tant perquè estigui tancada, perquè si no seria un tac, a mi em fa por un tac per la claustrofòbia. Mm. No és per la claustrofòbia, sinó perquè no entenc com pots estar allà dintre sabent que tindràs càncer de la pell, addicció al bronzejat, ocularment t'han de posar unes ulleres perquè és dolent. En plan, no t'aporta res bo. A mi em faria por pensar que m'haig de posar allà dins a fer-me malalta. Saps què et vull dir? Em fa molt de respecte això a mi.
Jo això ho comparo amb quan se't torra molt la torrada de pa que queda negre.
Sí, queda negre, que amb el ganivet ho has de...
Que també saps que aquest torrat et dona càncer.
Sí.
Directe, tu menges torrat sí. i pam, tumor. Però es fa una mandra rascar.
No, no, jo sempre rasco, eh? Jo és que
tot, eh?
No, no m'agrada el càncer a mi. Jo ho rasco. El Rugi, no, no és que no s'ho tregui, és que ell li agrada. De fet, ell, jo faig una polsada de moreno, de torrat, perfecte. El Rugi, quan salta la meva, ell torna a posar la seva, perquè a mi li agrada cremat, el gust ha cremat. Fas una calçotada i se't cremen les albergínies, s'ho menja. Es morirà. Un dia es morirà.
Jo cremat, cremat, no, però rasco una mica i dic, ja està bé.
Bueno, no, a mi no em passa, jo ets a rascar, però em fa... Mira, m'impressiona això dels tumors, el càncer, no m'agrada.
Bueno, algú, tard o d'hora en tindràs igualment. Tothom té càncer.
Tothom té càncer, més està molt de moda, al final t'acaba tothom sí, per estadística. Dos de cada tres o vuit de cada deu, que dius, però si som tots, ja som tots, ja algú ho farem. Què més? Perdona, he rebut un WhatsApp. Em fa gràcia que la gent que és de pell blanca m'enviï emojis de pell negra.
Ah, per exemple, de mans morenes.
Sí, en aquest cas ha sigut el Roger que m'ha enviat un sticker de... un emoji que pots triar tu el to de pell.
Sí.
Que et poses la mà al front de... Ai, que despistat que sóc, negre. Però tu ets blanc. T'has equivocat. A més, ho has de triar tu.
És estiu.
El predefinit... Ah, és moreno. S'ha posat amb llit de broncejant. Bueno, va, i l'última. Aquesta és una por irracional que tinc des de que era petita. Que vaig preguntar-li un dia al meu pare, Judit petita, dient-li amb el Xavi Jansà, papa, aquesta por, a quina edat passa? I el meu pare em va dir, Judit, als 16 anys ja no tindràs aquesta por. Em va dir això per dir-me alguna cosa, per, així tens un propòsit. Què va passar? Jo vaig fer 16 anys, 17, 18, 27, i jo més d'una vegada li he dit al meu pare, per què em vas enganyar? No ho he superat a dia d'avui. Tu em vas dir els 16, ja fa 10 anys que vaig fer els 16 i seguim igual. Què és... Encara que estiguem a 88 graus, llençolet.
Sí.
Llençolet a la nit, sí, perquè sí, si ve sí. un monstre, a mi amb el llençolet, a mi ni em veu ni em pot tocar.
Però això li passa a tota una generació que és la nostra.
És que no entenc d'on ens ve aquesta dèria. El Rugi dorm, no només dorm sense tapar-se, sinó que dorm despullat. O sigui, és una persona totalment vulnerable a la que entra un lladre. Que jo sempre li dic... I diu, a veure, és que em diu, si el lladre no té respecte que entra a casa meva i jo m'haig de tapar per respecte que no em vegi la tita, dic, no, també és veritat que poder, si ell ja ha començat fort, tu tampoc... Perdona, ara, en un moment que em poso els calçotets, que m'has pillat ara que no t'esperava, saps? Això també. Doncs ell dorm despullat i sense tapar-se. I jo haig de dormir amb una samarreteta i si no porto res, tapada fins dalt, llavors. Jo haig de notar que el meu braç, les meves cames, els meus peus... estan tapats perquè si ve una taràtula de 20 metres no em pugui tocar.
Però hi ha aquell dia que fa una calor que et mors. Jo saps què faig? I ho trec peu. Me la jugo.
Oh, no, jo no trec
peu. I a més ho penso. En plan, te l'estàs jugant.
Et moriràs.
Te l'estàs jugant.
És que et mossegarà.
Aquesta cama aquí... I llavors no pots dormir. Perquè tinc la cama fora, la cama fora...
De temperatura estàs millor. Sí. Però, clar, la salut mental és molt important.
La cama. Clar. I a vegades que sí que m'adormo, amb el patiment, però m'adormo, perquè ja saps que jo sóc de son
sí,
fàcil.
Sí, no, clar, jo no.
I el pensar potser em dura 2 minuts. I a vegades que quan ja estic bé, dic, bueno...
I quan a mitja nit et despertes, pel que sigui, i te n'adones que estàs destapada, i jo penso, però... Com pot ser? I no m'ha passat res. Penso, em podrien haver matat. I llavors em tapo suant. Em despertes, allò, despertes, te n'adones que no estàs tapat. No. Què ha passat? I llavors penso, he sobreviscut. En fi, bueno, no sé si li passa a més persones, eh? Amb el Roger ho he comentat, que és la persona més propera amb la que dormo, i a més se la sobra.
Sí,
sí, igual.
Després hi ha allò de que tu veus una sombra i dius...
Oh!
Hi ha algú.
No, jo li dono toms, eh? Jo començo a pensar, això pot ser. Mira, segons aquesta forma, això és un nas d'una senyora, això és la cadira de rodes de la senyora, i ja està, començo.
Sí.
I si no fos això, podria ser la pota de l'aranya. O sigui, a mi m'agrada recrear-me, tia, pare!
Jo no penso en com és, perquè jo la persona l'estic veient, per tant, jo ja sé clarament com és, perquè l'estic veient allà dreta mirant-me, jo penso què fa allà, com ha arribat, què vol...
Què espera?
Que... On va?
D'on ve? A mi, quan era petita, el meu pare em deia... És que el Xavi també em va marcar uns traumes, que si veia una sombra, eren els Reis Mags. Papa, som 18 de juliol! És igual, de vegades venen a veure si t'estàs portant
bé. A mirar,
sí. I a mi això em reconfortava una mica, tot i que pensava que aquella forma no era de corona de Melcior, saps? Mm. Si veus una sombra, són els Reis Mags que venen a vigilar si t'estàs portant bé. Estic dormint? Com vaig de portar malament?
Clar.
Ostres, desperta és una altra cosa.
A mi se'm va passar una mica aquesta por amb el monòleg del David Guapo.
Què deia?
Del David Guapo o del Goyo? Ara no sé quin era. Hi ha un moment que parla d'això, de... El máximo umbral de miedo de los españoles es levantarte, abrir un ojo por la noche y ver una persona ahí sentada.
Sí.
Piensas, ¿es una persona? ¿Cómo va a ser? Estic fent el monòleg sencer.
Sí, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser?
¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? No, no, no puede ser. Todo el mundo sabe que un asesino cuando llega se sienta, oh, qué cansado estoy de tanto acuchillar. Es que me ciego. Hòstia, m'he vist! Fingir esa ropa.
És boníssim, aquest, no? El recuperaré. És que també jo tenia d'adolescent la cadira de roba.
Clar.
I jo vaig haver de o sigui, no d'ordenar la roba, d'agafar la roba i tirar-la al terra. Perquè aquella... Tu obries la llum i era clarament una cadira amb roda, però tu tanques la llum... Ai, amb roba. Però tu tanques la llum i és una persona sentada mirant-te fent ganxets
si
fa falta.
Sí. Doncs a mi aquest monòleg em va ajudar a superar aquesta por de la roba.
Ja hi pensaré, ja me'l posaré quan em passi això. En fi, m'estic
acomiadant. Sí, perdona. Moltes gràcies per la teva secció d'avui. Seguim amb més coses.
Perfecte.
I acabem aquest matí tan esplèndid amb la magnífica companyia del nostre company Jordi Ribas. Avui ja no t'he dit amic, perquè l'altre dia ja vas dir que no érem amics, que érem companys de feina més propers, però amics, amics... Bueno, per tant, company de feina Jordi Ribas, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, Jordi, què tal?
Hola, molt bé. Això què vol dir? Que ara mantindrem una distància que abans no teníem, no?
Necessites adonar que estem més distants últimament.
Bastant, bastant més.
Bueno, mantenim les distàncies, mai se sap.
És que aquí hi ha uns Covid últimament també que...
Sí, tu ha tornat això, eh?
Està de moda,
està de moda.
El Covid sempre torna.
Sí.
A més, persones que no hauria dit, eh?
En quin sentit? Que hi ha persones...
Que no tenen relació entre elles.
Sí, home, clar, però no tens Covid perquè l'ha tingut l'altre. Vull dir, això... És mundial.
Vola
no sé si m'explico.
Clar, però sí. Ui,
ha donat
el, crido.
Ha donat el tom per l'altra banda.
Ah, ha anat pel revés, vols dir?
Bueno, no.
O sigui, si jo agafo Covid i l'Aina també, ella li ve del Japó i a mi em ve d'Estats Units.
No, perquè vosaltres teniu relació.
No, però potser no ens hem vist.
Vale, però
tu saps que jo li vaig
aviam,
contagiar.
Tu has començat dient que dos persones que tu veus que no tenien relació tenien Covid. Si el teniu vosaltres dues, sí que és probable perquè us veieu cada dia.
Clar,
però tu m'estàs parlant de dues persones que no diries mai que han tingut Covid al mateix moment perquè no les veus relacionades.
Bueno, sí,
clar,
però...
és que potser no es relacionen aquestes noies.
A més, amb el hàndicap, utilitzo molt ara hàndicap out of context, amb el hàndicap de que hi ha persones que no et sorprèn que tinguin una malaltia. M'estàs entenent? Per exemple, si jo agafo Covid, és el més normal del món que jo agafi Covid. Jo ho agafo tot.
Perquè ho sí.
Saps? En canvi, una persona, el Roger... El Roger no es posa mai malalt, és hippie, va descalç, no agafa fongs, no s'ha vacunat del Covid, no la... Saps? Em sorprendria més que ho tingués ell.
Quants anys té el Roger?
31 farà aquest any.
El que li queda al Roger, doncs que es vagi calçant. Ja mira, com a company t'ho dic. Anava a dir com a amic t'ho dic, però m'haguessis marcat.
Sí.
Que es vagi calçant.
Noi, de moment només ho agafo jo.
L'han operat del genoll,
que
això ja fa de gent gran.
Però ho ha decidit ell voluntàriament.
Per fer alguna
cosa.
La meva... Dins de com he sigut jo de 0 a 43 anys, dins d'això, dins d'aquests paràmetres, la meva màxima esplendor, la meva perfecció de persona...
De persona.
És quan vaig fer 33 anys. I ho vaig notar.
Com
dic,
Crist.
Estic a la flor.
Perquè
Jesús era un moment que enèrgicament em notava millor... amb els esports que feia tenia els millors resultats, a nivell social superbé, a la feina... Tot perfecte. Tot.
I després d'això cap a baix.
I va ser així.
Però download, però...
Però en quin moment? D'un dia per l'altre, això, ja?
No, els 33, home, no.
Va aguantar una mica.
Dins la franja de l'any aquell. Però, ostres, allò que alguna vegada... Ostres, no sé què... Ostres, 33. I recordo, de tenir 33, diu... hosti, estic com mai. Estic i als 34 no dir, estic millor que l'any passat. No, ja dir, ja estem baixant.
Però diuen vas que... estar pujant fins als 33.
Diuen que hi ha una piràmide, així. De
piràmide, sí.
Una piràmide de la vida. I llavors aquest punt d'aquí dalt, són els 40.
Ah, sí?
Sí. I llavors tu vas amunt, vas amunt, vas amunt, tot bé.
Ai, no fotis.
I tot avall, tot avall, tot avall.
I els 40 per què? Perquè físicament bueno, no és el millor moment, no?
Jo m'imagino que quan van fer aquesta teoria, l'edat mitja de morir eren els 80.
I ara?
No, entenc. Ui, ara deu estar molt... Depèn de la zona, evidentment. No és la mateixa.
Mira, l'altre dia...
No és la mateixa aquí a Catalunya que al Congo belga.
Molt bé. L'altre dia estava als serveis mèdics esperant per entrar al ginecòleg, que sempre et fan esperar una mitjana de 18 dies, tot i tenir hora. I llavors em vaig descarregar un joc que és qui és més. Vale? Llavors et sortien famosos, dos famosos, una dalt i una baix. I tu havies de clicar, per exemple, quin tenia més diners. I llavors et sortia el resultat i anaves avançant vale. pantalles. Pues una era una mica... Com es diu?
Gore.
Sí, una mica faltón, per dir-ho així. A veure, l'esperança d'edat mitja dels diferents països. Llavors et sortia Ghana, Bielorússia. Llavors tu deies, bueno... A més, et sortia diferenciat per homes de Ghana, per exemple, o dones de Bielorússia. Saps?
Uas.
I llavors et deia l'edat exacta, la mitjana d'homes de Ghana, i llavors anaves passant pantalles fins que perdies. Interessant. Pues això està en moltes coses. Amb el PIB dels països, amb edat de famosos, amb diners, amb tot el que vulguis. Molt xulo, ja t'ho passaré.
És guapíssim, aquest
això
joc.
Això distreu un rato.
M'agrada, eh? M'agrada. Perquè... On estàvem? Ah, això dels 40 anys.
Sí.
Doncs m'imagino que aquí és on diuen... No sé, devia estar calculat així. L'altre dia vaig veure una senyora, 117 anys.
Sí, la Maria Canyàs, sí. O alguna cosa així.
Ara és la dona més gran del món. Sí. I està documentat, dins de la gent que està documentada, és la vuitena que ha arribat més lluny, diguéssim.
Més longeva.
Sí, la que ha arribat més lluny.
I la primera quan va durar, doncs?
Ui, no ens estem entenent. Què vol dir? Ah, la més gran. Em sembla que diuen 120 i algo, 121 o així.
És que són molt, eh? Jo no sé si voldria
estar a prop,
tant,
eh?
Home, és que tens 60 anys.
I ja no pots més.
No, i estàs a la meitat.
Estàs a la flor de la vida. Ah, són els seus 40.
Exacte, és la piràmide.
Ja, deixa.
Però viure tants anys, a mi no sé si m'agradaria.
Ja estic cansada ara, jo.
Jo tinc ganes de jubilar-me i ja fa dies que li dic.
És que la meva pregunta, que és important...
No us agrada treballar? Diuen que als joves no els agrada treballar.
A mi m'agrada treballar perquè treballo de lo meu.
Jo veig els meus pares...
Però tant, tant, tampoc.
Als joves d'ara no els agrada treballar.
Bueno, a mi m'agrada més estar de vacances que treballar, la veritat.
Però la meva feina a mi m'agrada.
No, però que no els agrada en el sentit de que sempre busquen excuses en el fet... Ostres, jo quan l'estiu podia treballar, m'esmerçaven a anar a treballar per aconseguir diners.
És que és diferent.
Llavors era... Saps aquesta idea del capital?
Sí.
Llavors jo... Clar, 17 anys, si vaig a collir i raïm, guanyaré, no sé, 1.000 euros. Bueno, en aquell temps, 100.000 pessetes. Buah, doncs jo amb 100.000 pessetes ja puc fer això i això. Però ja tenia els càlculs i tal. Ara és allò... A la vinya he d'anar a collir. No, saps? No, potser no pensen tant en tenir aquests diners o alguna... No. Escolta, jo no dic que sigui així, eh? Dic que la gent gran d'ara... Diu aquesta frase això. I l'heu sentida.
I tant, que l'hem sentit, però a mi em molesta. Sí. A mi molesta.
Saps què passa?
Mira, vosaltres dos no sou un exemple.
No, però treballem molt.
I molta gent jove, perquè el que passa és que abans treballaves 8 hores i guanyaves el que seria l'equivalent a ara 2.500 a nivell de com està car.
No,
que cobris 2.500.
No t'ho compro.
Sí que m'ho compraràs.
No t'ho compro.
Perquè tu treballaves 8 hores i guanyaves un sou... digne, que feia que podies llogar un piset, tenir les teves coses i tal.
El fet és...
Ara treballes 14 hores i no arribes ni al lloguer.
Una de les claus bàsiques és que quan estem parlant d'aquests treballs, tu m'estàs dient del dia a dia per com es diu, per emancipar-te i totes aquestes coses.
Bueno, estic parlant de condicions laborals.
Vale. Exacte, però dins... Clar, jo el que t'estic parlant és del jovent, quan anàvem a collir. Ara tot va en papers. Abans no. Abans arribes aquí a la plaça Penedès, s'obria una porta d'una furgoneta i un senyor deia, 4, pago a, no sé, a 8 euros... Bueno, és que en aquell temps eren pessetes, no? Pago 1.200 pessetes per hora treballada. Vinga. Doncs 3, cap a dins. I us dono de dinar. Pum. I entraves dins una furgoneta, tancada la furgoneta, i apareixies al mig de Vilobí...
Clar, però és que ara no te'n paguen unes... 8, te'n paguen 4 clar, i però... no et conviden a dinar. Clar, però, això és el que dic.
Evidentment, però no, no vull... Ara aquí semblarà que estic defensant
a l'explotador.
A la gent gran.
Exacte, no, no és això. Però te'n paguen 4 perquè abans el senyor et pagava 8 i te'ls donava tu. I ell pagava 8 i tu en rebies 8.
Ara s'ha de fer legal.
Ara el senyor paga 8. O paga 10. I a tu te n'arriben 4.
Sí, sí.
Per què? Perquè això ha de ser així, perquè s'han de fer carreteres i tu has de poder anar al ginecòleg i tu pots... I tu t'han de canviar, jo què sé, no sé.
L'oli. No sé, la pastilla dels frenos.
No, no, això no, perquè això
mira,
és per
l'oli vaig anar.
No, però ja m'entens. O pots portar un gegant. No?
Per exemple. Oh,
que... La roba del gegant s'ha de comprar, eh?
Clar, sí, sí.
Algú l'ha de pagar.
Clar.
Clar. Doncs haurem de pagar impostos perquè els gegants tinguin roba.
Però no? Abans també tenien roba els gegants, no?
Clar, però no hi havia... Però ara el que intenten fer... Sí, clar. Però només cotitzava una certa part de persones, tot l'altre érem negre, i la idea és que no. Perquè abans es vestien els gegants, però es vestien només amb els diners. Ara es vesteixen amb els diners dels de les nòmines i dels que abans feien amb negre. Sí o no?
Sí, sí.
Perquè ara ja no ho fan amb negre. Tot i que encara hi ha diner negre. Molt. Saps com s'acaba el diner negre? Amb les targetes. Si s'acaba el diner físic...
No hi ha diner negre.
S'acaba el diner negre. Perquè tot estarà comptat.
I com però no t'ho controlen tant. T'ho dic jo.
El què no t'ho
controlen? No, ara no t'ho controlen perquè existeix els diners. Tu no, fas un bízum de 20 euros i no toca res. Tu fas un bízum de 500 euros i no passa res. Tu fas un bízum de 1.200 euros i no passa res.
Exacte.
Però si durant un mes fas 14 bízums
sí.
de 500 euros, et trucaran del banc i et diran, escolta, com és que cada dia parell cobres 500 euros d'un bízum d'un número començat amb un codi postal més 61? Bueno, per un tema que, saps? Això sí que t'ho revisa.
És una tieta que tinc allà.
Vosaltres sabeu que abans podies anar al concessionari i dir aquest Opel Astra m'agrada. Abans hi havia un cotxe que es deia Opel Astra.
Sí.
Diu, aquest cotxe Opel Astra m'agrada. Ah, sí, mira, val, no sé, 1.200.000 pessetes.
Que això
doncs mira,
euros
té,
són...
I treies,
ah, i ho treies allà, i clar.
6, 7 o 8 mil euros.
Oh, barato, eh?
I treies el maletí... El tio comptava els bitllets i ja valia. Ara ja no es pot.
No.
Tu saps que no pots comprar una cosa de més, em sembla que són 2.500 euros? No pots comprar res de més de 2.500 o 3.000 euros amb cash. Això ho sabies o no?
No, no.
Ah, no
és que no els tinc amb cash.
Això existeix.
Jo puc treure 3.000 euros en cash?
Pots treure'ls.
Hmm.
Bueno, tots de cop no.
No.
Segurament la teva targeta dirà que cada dia pots treure 1.000 euros. Això depèn del banc que tinguis i tal. Mm. També és veritat que depèn de la transacció que hagis de fer amb caixa. Jo, per exemple, quan vaig anar a Austràlia, vaig haver de comprar els bitllets d'avió. Els bitllets d'avió a Austràlia em van costar, em sembla que 3.800 euros. Vaig fer-ho a través de la targeta de la web i em van dir que 3.800 euros no. Vaig haver de trucar al banc i dir que em pots ampliar la paga fins a 4.000 euros al dia. Sí, ho vam fer, vaig pagar els 3.800 i després m'ho vaig tornar... Perquè així, si em roben la targeta, com a molt em podran treure 1.000 euros en un dia.
Oh, Déu-n'hi-do.
Home, sí.
Jo ho tinc posat, crec que 600, que és el mínim, sí, o alguna cosa així.
Sí, qualsevol cosa.
Jo però, crec que no ho tinc.
Però tu ara, per exemple, te'n vas a l'IKEA i comences a comprar pues, un armari, un llit, un menjador, un no sé què, i et diuen 4.900 euros.
Sí.
I tu dius, ah, doncs pues mira, amb bitllets de 100... No, no, no.
Llavors fan allò de, mira, la meitat m'ho cobres amb caix, l'altra meitat m'ho cobres amb targeta...
Bueno, agafes, entres, pagues 1.200 euros, te'n portes al menjador i tornes.
I vinc a fer viatges, tu.
I ja està. I diner negre.
Ves? Diner negre.
No?
Jo tinc una reflexió.
Saps on hi havia molt de diner negre abans?
Que te la faré quan acabis la teva.
Bueno.
Digues,
on hi havia molts parlar, de diners? No em deixeu parlar.
Però si no pares, només vull dir... Mm-hmm.
Ah, vale, perfecte.
No, on hi havia molt de diner?
Em crideu per escoltar-vos.
No, ja està bé.
Digues, no, ja està.
Nosaltres també necessitem...
És que jo m'estic reprimint, no em deixo d'explicar coses.
A les discoteques.
Hi havia diners negres allà?
Bueno, n'hi havia ni ha, que ara el món de les discoteques no... Però es notava molt, a final de mes, que la gent pagava molt amb bitllet.
Cash.
I bitllet gros.
Saps on n'hi ha molt, també?
Bitllet molt gros.
Saps on n'hi ha molt, també?
De diner negre.
De diner negre i bitllet gros.
A on?
A la pastisseria.
Ojo!
A la pastisseria. No he dit noms. A la pastisseria en general com a sector.
Com a sector.
En quin sentit ho dius? Perquè la gent que reparteix s'emporta, cobra amb caix?
No, ah, perquè la gent es gasta molts diners amb les mones, per exemple.
Ui.
I et paguen amb diner gros.
Sabeu que no sóc padrí?
I què vols dir? Que t'estalvies aquesta feina?
No sóc padrí de ningú.
I està bé, això t'agrada?
Ah, bueno, ja t'ho farem.
Doncs mira... No.
Que m'ho van demanar... I et convidarem al casament, tot el mateix dia.
Que m'ho van demanar per fer-ho.
I vas dir que no?
Jo vaig dir que no.
No, gràcies.
Ala, quin disgust.
No. O sigui, aviam, no van agenollar-se i demanar-me així oficialment. Me'n van dir, escolta, tu no ets padrí de ningú, oi? Dic, no. Ah, vale. I li vaig mirar els ulls i vaig dir, sisplau, no m'ho diguis, perquè et diré que no. Diu, sí, en sèrio?
Jo no sabia que podies renunciar.
No, crec que hi hagi renunciat ningú.
Si t'avances a la proposta,
exacte,
que em va fer...
No ho vaig... Vaig dir-li, sisplau, no m'ho diguis.
Tot el dia amb
no
samarretes, no vull ser
perquè
padrí, no
hi creus en què?
Amb els padrins. Les meves filles no tenen padrins. Ui, això és una
discussió. I si un dia et passa alguna cosa?
Ui, que tinc la família.
I si la família també li passa alguna cosa?
Que tinc la família en contra meva.
I qui li fa la mona?
És que això és molt fort.
Random.
Qui és random?
Què vol dir random?
Que passa pel carrer?
T'he comprat una mona, filla. O la iaia. Escolta, que m'ha dit l'altre dia que les vaig portar al col·le que li agradava una mona del...
Clar, pobre, si no tenen padrins.
De tal lloc i tal. Que vols que li faci jo? Fes-li.
Clar, pobre, s'han d'anar espavilant cada any amb algú diferent.
Però això serà un trauma, que és una mona.
Això serà un trauma.
Però és la figura del padrí, el teu referent, la persona amb qui t'hauries de dirigir. Si
el meu referent?
Cosa. Clar.
Però si no sé on són els meus padrins.
Que no en tens, tampoc.
Sí, que en tinc, de padrins.
I no et va agradar tenir padrins.
Sí, home, però un viu a Madrid i l'altre... I no em truquen cada any i em diuen... Jordi, com va la vida?
Has de buscar més a prop, si viuen a Madrid, no pot portar la mona.
Però que jo no els he buscat. Que
però
són...
tu pots triar els de les teves filles, encara estàs a temps.
Que són els germans... Ja, però, un moment, vivien aquí els meus padrins. La vida ha portat... Bueno, la meva padrina viu aquí.
Ah, doncs.
Però no...
Bueno, ara ja ets grandet, et pots cuidar sol.
Però... I em diu hola i adéu i tal. Però no serà la persona que es cuidarà de mi si els meus pares falten. No sé si m'explico.
No, ara poder ja no.
Perquè aquesta és la idea dels
també seria raro que et cuidessin ara, no?
Aquesta és la idea dels padrins.
Clar. I tu estàs tranquil?
Bueno, perquè el món ha evolucionat i ja no és així.
Com que no tothom té padrins?
Aviam, tu no t'aniràs amb el teu padrí. Quan
ara,
tenies
ara ja
15
soc
anys.
Gran.
Bueno, quan tenies 15 anys. No haguessis anat amb els teus padrins.
Per què no?
Jo sí, amb la meva padri.
Clar.
Tu t'hagués cuidat tota la vida, diguéssim, t'hagués acollit com una filla.
Clar.
I tant.
No, home, no.
Per què no? Per què ho poses en dubte?
Quins són els vostres padrins? Familiars?
Sí. Ah. Bueno, jo, el padrí masculí, ja no hi ha relació.
Jo, el padrí...
Home, o sigui... Ho tirem tot a una fitxa, però... Vale.
Per això t'estic dient la importància de...
Heu començat amb una cosa de... Sí, estem supersegures, i ara diu... Bueno,
perquè s'han de saber triar bé.
Clar.
A mi m'ha donat la casualitat que ara ja no en tinc cap, però perquè la vida m'ha portat aquí.
Vale. Sí,
clar,
sí,
és
sí,
que em depèn de qui te la jugues.
Clar, tu ja ho has de veure,
ho
això.
Ho has de veure venir, que allò... Hi haurà un moment que ja no hi haurà relació.
Però si això em sembla...
Estava cantant.
Si això em sembla genial, però a nivell legal o a nivell del que vulguis, aquesta persona no se'n cuidarà de tu.
La meva padre,
Déu no
sí.
Ho vulgui, però no faltin els teus pares quan tu tinguis 4 anys. No, Déu no ho volgut perquè has tingut 4 anys.
Clar,
i
aquí estem.
Per tant... Però quan tinguis 4 anys, l'Estat dirà... D'aquesta nena s'ha de cuidar
la iaia.
Oh, és que hi ha un padrí, que és el veí del tercer segon, que és molt del Barça, que cada any li remenen una mona del Messi. És que és tan maca. I el jutge dirà, bueno, vale, i què?
Però el dels padrins queda per escrit.
Clar.
Però queda per escrit, però no té cap valor legal.
Perquè se n'ha de cuidar... Clar que sí.
No, home, no.
Com se n'ha de cuidar de cop la iaia, si té menys capacitats que el tiet?
Clar, sí. Si la iaia té 90 anys, clar.
Un moment. Si no té capacitats, ja se n'encarregarà el padrí o la persona que toqui. Però primer hi ha un ordre.
quin ordre, el padrí? I el padrí dirà, jo sóc el padrí, és la meva potestat quedar-me amb aquesta persona.
A mi em cuidava, hi havia un dia a la setmana que jo me n'anava a casa la padri.
Que el padrí no es quedarà... No se't quedarà tu amb 4 anys.
Qui es quedarà a les teves filles si...
Ah, vosaltres?
Doncs, en principi, si a mi em passa alguna cosa, la meva dona...
Els dos.
Familiars. Ostres.
Quins?
Pues primer em sembla que són els pares d'ella. Després els meus pares i després les seves germanes. Jo no tinc germans.
I per què amb aquest ordre?
Perquè em sembla que és aquest ordre.
Aquest, legalment?
És per sempre cap amunt, si estan vius, i si no, cap als costats, diguéssim, cap als germans.
Clar, no, cap avall no pot ser. Eh? No ho sabia. Vols dir?
Després ho mirem.
I estàs satisfet amb aquest ordre que t'han imposat?
No m'importa, de tres pitos.
Clar, és que no té intenció de morir-se de moment, llavors.
No, i és això que dius, quan tinc 4 anys, potser sí que un dia em puc plantejar, que ja seria fotut, amb 4 anys plantejava dir, hòstia, en qui em quedaré, si tal. Però amb 43, en principi...
No, ara en principi ja et dutxes sol, sí.
No, però és que no t'ho has de plantejar tu, s'ho hauria de plantejar les teves filles, com a molt. Potser les teves filles sí que pensen, oi, amb qui em quedaré si no tinc
sí,
padrí?
Sí, cada dia però és una dada que, evidentment, no els hi preguntaré a les meves filles.
El dia que em mori,
amb qui t'agradaria?
Bueno, papa, ara m'he posat trista, perquè si t'has de morir.
Exacte.
Va, és una... Quants anys tenen les teves filles?
8 i 4.
4, eh? I la de 4 ve? Ho sap que no té padrins?
Ah, avui no té 4 anys encara. Setmana que ve té 4 anys.
Ah...
El 4, sí, si avui és dia 4, sí, la setmana que ve.
Quin dia els fa?
El 17. 16. El 15.
Per l'assumpció.
El 16.
16?
16.
De què?
Sí.
D'agost?
Perquè la meva dona és el 17. És sempre confonc 16 i 17.
No fotis que van néixer un dia
diferent. No, el 17 de desembre. Ah. Però sempre me'n recordo del 16 i el 17.
Però ja fa 4 anys, no? Que ho celebres?
Encara no són prou.
I el de la teva dona més?
I la Foix?
I el 16 i el 17... Què? Sant Fermín.
7 de julio.
Ho veus?
I ella és conscient que no té padrins?
Elles són conscients, sí.
I bé, eh? S'ho han xerrat entre elles.
No ho sé, desconec aquesta dada.
Quan siguin una mica més grans, es diran, ja ens la fem mútuament, la mona.
Ai, seria tan bonic per la seva part, oi?
Hòstia, ara m'has recordat una cosa, aviam.
Digues.
Uah.
De la meva reflexió ja no te la puc fer.
Tinc uns amics...
Aviam.
Que són familiars, que cada any fan... És que ara m'ha vingut això que has dit que s'ho parlen entre ells. Fan l'amic invisible tota la família per Nadal.
Hòstia, això sí. També, Déu-n'hi-do.
Vale. Total, que van a casa l'àvia i l'àvia té la caixeta, tots agafen el nom i tal, i s'ho porten i tal. Bueno, doncs no sé com s'ho fan, que queden que s'ho fan entre ells. Saps? Deuen veure l'àvia, que s'aixeca un moment a tal...
Es canvien els papers.
No.
Ah.
Es trien, o sigui, busquen el nom de l'altre, perquè ja es coneixen. No? Li direm Josep i Joan, ¿vale? I el Josep ja agafa el paper del Joan, i el Joan ja agafa el paper del Josep. ¿Vale? Van a primera hora, diguéssim, a buscar el paper. I llavors es fan el regal mutu, i se ho diu un a l'altre de què s'han de fer, què volen, i que no sé què, està molt bé. Això, perquè s'ho parlen entre ells.
Fixa't, això no s'ha fet mai.
Nosaltres l'any passat amb el Marc també ho vam fer així. Què vols que demanem als Reis aquest any?
Mira, jo sóc massa bona persona, ja ho estic veient. He tret el tema i mira vosaltres. Lo normal és fer trampes.
Bueno, no m'ha semblat especialment sorprenent.
No va ser trampa, va ser, escolta'm, aquest any no tinc idees, tu vols alguna cosa? I li vaig dir, doncs mira, sí, això...
Ah, però
sí,
entre
tu,
vosaltres
entre
dos.
Entre ells dos, sí. Per Reis.
Clar, però entre vosaltres dos... Home, però això...
Clar, però aquí amb l'amic invisible clar. Hi ha més temps.
Però un moment.
Ah, sí,
moment.
Clar, queda curt entre nosaltres dos.
Clar, jo estic parlant d'una família on són, no sé, 10 o 12 o clar. 14.
Però entenc que l'objectiu és que es trien el regal.
M'estàs dient que tu fas regal sorpresa amb la teva parella?
Normalment sí, menys l'any passat sí, que no estàvem inspirats.
Ja se'ns ha passat això.
Clar, és que a mi
nosaltres
també em passa això.
A nosaltres saps què fa?
Què necessites?
No, què necessites no.
No.
M'he comprat un bolso.
Ah!
Que t'ha costat 45 euros. Vale, et faig un bisum.
Opa, que romàntic.
Sí.
Cada dia més bonic.
Maquíssim.
Ai, no, nosaltres encara vam fer l'esforç l'any passat de passar enllaç de diferents opcions.
Això també és l'evolució tecnològica, clar, més digital.
Sí. Mira, necessito un sabater. Et passa uns quants i tu tries.
Un sabater com a regal d'aniversari.
Un sabater molt...
M'agrada, m'agrada. No, no, perquè hi ha gent que diu, home, no és un regal per l'aniversari.
Sí. Bueno, ho hem d'anar deixant aquí, amb aquestes idees d'aniversari que us hem deixat.
És com de sopar macarrons. Si que avui soparem macarrons, diu.
És que no és de
bueno,
sopar.
La pasta és per dinar. La pasta és per dinar.
No és de sopar.
Ribes, gràcies.
Sí, però la pizza ve que te la fots, per sopar.
Tornem la setmana que ve. Gràcies, Vinga, Ribes. Adéu-siau.
I amb això acomiadem el programa d'avui. Ens comenten que és un dia important, avui dia gros, perquè hi ha partit Barça-Madrid. Suposo que la gent que ens està escoltant estarà nerviosa ja pel partit de la dècada. Així que res, ens acomiadem, gaudiu i vinguen.
I visca el Barça.
Visca el Barça.
I tornem dissabte. Que vagi bé, adéu-siau! Adéu.